COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte del Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, ACN. Bona tarda.
Hola,
Joan Maria.
Bona tarda.
El Joan Corbera, que és el cap de Relacions Institucionals del Liceu de Barcelona. Bona tarda, Joan Maria.
Molt bona tarda.
Vull dir Joan Maria. Joan. Benvingut. I també el Manel Manchón, redactor en cap de Política d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Pere Navarro. Molt bona tarda, senyor Navarro.
Hola, bona tarda.
Ell és el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. En una setmana, senyor Navarro, jo crec que força mogudeta pel seu partit, veritat. Han tingut, podríem dir, una desbandada, certament destacada, a les comarques de Girona, d'un grup de dirigents que diuen que deixen l'executiva del partit, l'executiva, no els càrrecs, podríem dir, institucionals, doncs perquè no estan d'acord amb la línia del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ells diuen que els agradaria més ser un partit més nacionalista que no pas socialista. Aviam, aquesta desbandada, com la veu vostè? Com pot acabar aquest nou post que li plantegen un grup de dirigents del seu partit?
Bé, jo no ho definiria així.
No?
És veritat que hi ha un grup de persones...
Me pot corregir tranquil·lament.
Hi ha un grup de persones que han decidit deixar els seus càrrecs orgànics en l'executiva de la Federació de Girona. Probablement en desacord per un procés que estem endegant no només a Girona, sinó a tot arreu, que és un procés de primàries, en el qual, doncs, evidentment, els candidats o candidates a caps de llista els elegeixen els militants i les militants i també la ciutadania que creu que, doncs, comparteix la nostra ideologia, i probablement, doncs, aquestes persones que estan acostumades, doncs, a altres maneres de fer les coses, més representants del vell PSC que del nou PSC, doncs no estan d'acord. Probablement algú, és possible, doncs, que s'hagi tornat independentista, tampoc li nego. En qualsevol cas, el PSC continua sent aquell PSC que es defineix molt clarament com a catalanista, federalista i d'esquerres. Per tant, jo entenc que hi hagi persones que no se sentin en aquest moment identificades amb aquesta definició i que busquin altres espais polítics.
De tots els que han plegat, executivament parlant, poder hi ha la figura capdalt d'un polític que ha estat molt a les comarques de Girona, a la política catalana, que és el senyor Joaquim Nadal. Li ha fet especialment mal com el senyor Nadal s'està acomiadant del PSC?
Tothom, i probablement aquelles persones que han tingut més responsabilitats i que han sigut dirigents del partit durant molts anys, i el senyor Nadal ho ha sigut durant més de 30 anys, doncs probablement tenen una obligació especial d'intentar ajudar el que avui significa el PSC en aquesta definició que li comentava abans del catalanisme, del federalisme i de les polítiques d'esquerres. Per tant, hauríem de reclamar que persones tan significades, doncs, donguessin un cop de mà i en tot cas expressin les discrepàncies on s'expressen en els partits, que és en els òrgans de direcció d'aquest partit.
Si vostè hagués de definir la seva percepció, el seu sentiment personal cap al senyor Joaquim Nadal, quina seria ara mateix? La d'un senyor Pere Navarro, perdoni l'expressió, emprenyat amb el senyor Nadal, poder o què?
Emprenyat no, però evidentment molest. Molest per la deslleialtat i molest perquè, doncs, el senyor Quim Nadal avui defensa algunes coses que fa molt poc temps no defensava, deia justament el contrari. Però vaja, jo vull passar pàgina d'això. A Girona tenim moltíssima gent que està treballant per aquest projecte, a tot Catalunya, persones que en els municipis, a regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, que estan defensant allò que el partit sempre ha defensat i que en aquest moment continua defensant. I per tant, a Girona, insisteixo, tenim moltíssimes persones que estan molt implicades, lluitant en un moment molt difícil, lluitant per les idees del partit.
Ah, que a vegades és difícil passar pàgina d'aquestes situacions, però bueno.
Sí, però jo vull reivindicar molt més aquella gran majoria de persones del partit que continuen treballant, moltes vegades des d'una posició anònima, però molt esforçada, que continuen treballant per les idees de sempre del PSC, que continuen treballant per aquells valors que sempre hem defensat el PSC i que, insisteixo, a vegades ho fan anònimament per fer una feina molt valuosa. Jo voldria reivindicar justament la feina d'aquestes persones.
Molt bé, amb aquestes afirmacions donem pas ja a la primera pregunta del programa, que la vol fer el Leandro Lamor. Endavant, Leandro, i després
sí,
el Maria.
En el que ha passat a Girona estem parlant més d'una batalla, d'una lluita ideològica i d'estratègia política, o estem parlant d'una qüestió de poder? Simplement de poder, manteniment del poder.
Jo crec que estem parlant més aviat d'una lluita pel poder, que és legítima, també, però la lluita pel poder, que és legítima, s'ha d'expressar, diguem-ne, en les assemblees, en els congressos, i nosaltres hem fet assemblees i congressos en els quals doncs, s'han plantejat diverses propostes i majoritàriament se n'han aprovat unes i no unes altres. El que hem de demanar per això és que s'intenti no confondre l'opinió pública. Quan algunes d'aquestes persones diuen que el PSC ha renunciat al dret a decidir, o quan diuen que el PSC està en mans del PSOE, ni una cosa ni l'altra són veritat, sinó justament el contrari. En aquest moment, en el PSC justament reivindiquem el dret a decidir, ho tenim al nou programa i ho reivindiquem, i en aquest moment justament el que hem fet ha sigut des del PSC fer que el PSOE assumeixi un discurs i un projecte que és el de la reforma de la Constitució i un model federal per a Espanya.
Sí, senyor Navarro, amb aquest gran escenari que és Catalunya, aquest gran escenari polític, i en aquesta política catalana que està molt convulsa, segurament en bona part per això que tots hem acordat amb anomenar la consulta, el procés sobiranista, sembla que a ulls de la ciutadania el sac dels cops se'ls emporta el PSC, no? Si tenim en consideració la baixada de vots que han experimentat algunes formacions polítiques, les més tradicionals com Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya, jo crec que qui s'emporta més els cops és el PSC. Per què creu que li passa això amb aquest partit i quina és la recepta de futur que vostè com a primer secretari té?
Esclar, és molt lògic que el PSC rebi de totes parts, perquè en el moment en què, com vostè molt bé ha dit, està tot molt convuls, hi ha molta crispació, hi han dos extrems, un extrem que vol la independència de Catalunya, és veritat que defensa una consulta però com un instrument cap a la independència, nosaltres acabo de dir que defensem el dret a decidir però com un instrument democràtic perquè la gent es pugui expressar, perquè evidentment la independència no és el nostre projecte polític, en tenim un altre. Doncs, com li comentava, hi ha un extrem molt radicalitzat que vol avançar cap a la independència, hi ha un representat bàsicament per Convergència i Unió i Esquerra Republicana i també en alguna mesura per Iniciativa per Catalunya, i un altre extrem que entén una Espanya molt centralitzada, que és el Partit Popular. I aquí el Partit Socialista està fent de pont entremig amb un projecte que diu hem d'avançar, hem de canviar les coses, però no hem de trencar. I evidentment rebem les crítiques i, si vol vostè l'expressió col·loquial, les garrotades de tot arreu, perquè evidentment els ponts en les guerres són els primers que es bombardegen, però jo li asseguro que aquest pont té uns bons fonaments i té una bona proposta política que al final es demostrarà que és l'única possible.
Però la imatge del PSC és prou clara? És a dir, el discurs del PSC és prou clar en aquests darrers temps? Perquè algú pensa que amb els discursos, amb els pronunciaments polítics hi ha hagut algú defineix una mica el posicionament del PSC com el posicionament del Dragon Khan, no?
No.
Que la imatge no és suficientment clara.
No, en absolut. Jo, de totes maneres, també abans parlàvem de les discrepàncies internes, que no són internes, sinó que són externes, molt públiques i molt mediàtiques. I és possible que algú es pugui confondre perquè hi ha persones que parlen en nom del PSC però que no parlen del projecte polític que defensa el PSC. I en tot cas, el projecte del PSC és molt clar. Com li deia abans, el catalanisme, la defensa de Catalunya, dels drets de Catalunya, la defensa de la singularitat de Catalunya, de la seva llengua, de la seva cultura, etc. En segon terme, el tema d'una reforma de la Constitució que necessitem, perquè després de 35 anys d'aquesta Constitució cal revitalitzar, millorar aquesta democràcia i cal construir un estat federal en el qual Catalunya hi pugui estar còmode. I en tercer lloc, les polítiques necessàries des de l'esquerra. No podem continuar veient com el Partit Popular a tot Espanya i Convergència i Unió Esquerra Republicana dia rere dia retallen drets i serveis en els ciutadans. I el PSC, evidentment, té una posició difícil, però té unes propostes molt clares.
Joan Corbera.
Sí, senyora, una mica de l'època en què el PSC tenia dues ànimes.
El PSC...
Em refereixo a la vessant més catalanista, que sembla que és una mica... Bueno, s'ha anat més a l'extrem i és la que sembla que li està donant més problemes, i l'ànima doncs, més PSOE, no? I es veia clarament quan hi havia unes eleccions o autonòmiques o generals, no? Es votava de diferent manera i sense anar més lluny, a les últimes generals, doncs amb la Carme Chacón, doncs vostès van treure uns resultats desorbitants a Catalunya i es mantenia aquest equilibri. Ho dic també perquè hi ha partits que han pogut mantenir aquesta dicotomia interna, no? El cas és Convergència i Unió. Sabem perfectament el que opina el senyor Duran, que és contrari al que opina el senyor Mas, una qüestió tan bàsica com és la independència. És a dir, sabem que votaria cadascú, el sí, si no, o no.
Amb una sopa de lletres, això.
Exacte, el que sigui.
No,
només hi ha un no.
Sí, potser el sí...
O un no total.
I el sí, no. Però es manté, es manté.
És complicat, això,
sí, és molt complicat.
I, pregunta, clar,
sí, una mica per aquí. I després la reflexió és un partit germà seu, bueno, germà, entenguem, germà ideològicament parlant, d'esquerra, que és Iniciativa, no? que es manté en un equilibri que no saps ben bé si no, intueixes, però i no li passa factura electoralment, internament s'aguanta, tot i que no governen, però com s'ho fan?
No governen, però van governar. I és evident que el desgast d'un govern en un moment molt, molt difícil d'inici de la crisi econòmica se'l va emportar sobretot el partit majoritari, que era el PSC, i aquí Esquerra Republicana, que tenia unes conselleries molt importants, Iniciativa Catalunya, que també tenia unes conselleries molt importants i per tant eren corresponsables al resultat d'aquest govern, resultats que jo defenso perquè crec que van fer una molt bona gestió, però la percepció de la ciutadania és que no vam saber afrontar aquests inicis de la crisi econòmica. És veritat que hi ha una posició molt crítica per part de la ciutadania cap als partits més tradicionals, cap als partits que doncs, la gent responsabilitza sobre la falta de solucions per abordar aquesta crisi econòmica que comentàvem. A nivell de tot Espanya està passant amb el Partit Popular i amb el PSOE, que han sigut dos partits que han governat, i a nivell de Catalunya està passant, com estem veient, amb Convergència i Unió i el PSC, malgrat que, com li deia abans, hem tingut socis de govern que no tenen aquest desgast. Però hem de tornar a recuperar la credibilitat i hem de tornar a explicar-los a la gent que hem après els errors i hem de tornar a explicar-los a la gent que aquest país, des de la perspectiva socialista, en governs socialistes a Espanya i Catalunya, és quan més avançat, per exemple, amb els drets de les dones, que és un exemple molt clar, no? Ara que es volen ser tan retallats, especialment des del govern central, i per cert que el govern de Catalunya està molt callat amb això.
Manuel Manchón.
Sí, no, jo volia preguntar que precisament, segurament el que li està passant al PSC és producte d'una interpretació determinada, que ara li diré, per tant li preguntaré sobre si està d'acord o no. Segons aquesta interpretació, l'eix a Catalunya de la política ha passat d'aquest catalanisme que defensava sempre el PSC cap a posicions independentistes, i per tant, si l'eix canvia, el partit que defensava la posició anterior doncs, realment acaba patint. És a dir, vostè pensa que ja realment que s'ha arribat a l'ocàs del catalanisme, per dir-ho així? Per tant, ja estem en una altra fase i que hi ha hagut un canvi que el moviment independentista ho interpreta i ho explica amb certa convicció, de que ara ja entrem o sigui que el catalanisme ha passat a ser independentista, o ha passat a ser a reivindicar posicions d'estat. Es vol un estat, no es vol canviar Espanya, no es vol reformar Espanya, sinó que era el que històricament havia defensat el catalanisme, sinó que es vol un estat. Per tant, en aquesta tessitura el PSC té poc a guanyar, diguéssim, si no fa el canvi també com la resta de partits, com l'ha pogut fer Convergència, com l'ha fet, ja l'havia fet fa molt temps, Esquerra Republicana. Estaria d'acord amb aquesta posició o podem tornar una mica enrere amb el que ha passat durant aquests dos anys?
Els partits polítics, més que deixar-se arrossegar per les enquestes o per les percepcions, el que han de fer és liderar i explicar què és el que proposen en funció d'unes ideologies que tenim alguns partits polítics. També li diré que alguns altres partits polítics fan allò que deia el senyor Marx, no Karl Marx sinó Groucho Marx, aquests són els meus principis, si no li agraden en tinc uns altres. Però en el cas del PSC té una ideologia, té uns valors que no són d'ara, que venen de molt lluny a la història. Per tant, el catalanisme està molt arrelat dins del PSC i dins de Catalunya també. Perquè és veritat que hi ha un moviment independentista que ens diuen les enquestes que és fort, però probablement és la suma de moltes coses. La suma d'una emprenyada general pel tema de la crisi econòmica, la suma de la gent enfadada perquè resulta que el Tribunal Constitucional va retallar l'Estatut que havien votat els ciutadans de Catalunya en un referèndum, la suma de perquè estan enfadats també amb els partits polítics perquè no els acaben de solucionar, i aquí l'independentisme no deixa de jugar com un moviment, com veiem en altres llocs d'Europa, en altres marques, que apleguen, diguem-ne, aquesta posició de emprenyada general, perdoni l'expressió tan col·loquial, però, però aquesta posició d'emprenyada general de la gent al voltant d'una solució que la gent veu com a fàcil. Nosaltres no oferirem mai solucions fàcils a la gent perquè en el fons són solucions falses. I el que volem és dir, hi ha un projecte polític que és aquesta reforma de la Constitució, aquest model federal, que té un camí i té un final. Per nosaltres aquest procés independentista no té ni un camí i no té un final, en tot cas un final molt desconegut que per nosaltres, del nostre punt de vista, és molt negatiu pels catalans. I per tant, el senyor Mas i el senyor Rajoy, que sembla que no es poden ni saludar, com vam veure aquests dies amb els actes en els que coincideixen, el senyor Mas i el senyor Rajoy tenen una obligació, que és intentar buscar un camí i un final d'aquest camí que beneficiï, si és possible, jo crec que ho és, els catalans i el conjunt dels espanyols.
A més, el PSC tampoc mai ha estat independentista. Tampoc seria poder bo fer una reconversió cap a l'independentisme, no?
Perquè, no, jo abans li deia, jo comprec que hi hagi persones que es vulguin moure amb la gran onada i vulguin rebre felicitacions un determinat espai independentista, etc., i vulguin ser acollits amb les portes obertes, etc., i anar amb unes llistes. Jo puc entendre-ho, no ho comparteixo, evidentment, però el nostre partit és un partit que mai ha sigut independentista i que sempre ha reivindicat el catalanisme perquè és allò que sempre ha proporcionat qualitat de vida, benestar pels catalans i per les catalanes. Hem viscut, jo vull recordar-ho, el moment de més progrés i de més millora de la qualitat de vida dels catalans i catalanes des de la represa de la democràcia al conjunt d'Espanya i de l'Estatut d'Autonomia, no aquest darrer, sinó el que es va fer l'any 1979. I és una història d'èxit. Catalunya és una història d'èxit i és la Catalunya més plural, més diversa, més democràtica, més pròspera que hi ha hagut en tota la història. I a mi em sembla que cal reivindicar-la. I aquesta Catalunya, amb governs de tots els colors, s'ha fet des del catalanisme, no des de l'independentisme.
I això és el que no es perdona ara al PSC, senyor...
Probablement, però jo li dic, el PSC té l'única solució per continuar aquesta història d'èxit en base al progrés i a lluitar contra les desigualtats i garantir que els catalans i les catalanes puguem tenir un espai d'autogovern que faciliti que ens puguem, que puguem prioritzar les polítiques que avui els catalans necessiten.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Pere Navarro, que és el primer secretari del PSC, i en companyia del Leandro Lamor, del Joan Corbera, Manel Manchón, i el Joan Maria Claveguera, que és el que volia preguntar ara.
I abans... Volia fer un afegitó, perquè abans ha parlat, perdona, sobre el cas de Girona i el senyor Nadal, i el volia preguntar si vostè creu que el PSC també pateix una qüestió, diguéssim, podríem dir, de star system, no? És a dir, ara que els Rollings tornen segurament a Madrid, crec que el concert serà a Madrid, Junts. Es fa cas, no?, als vells roquers que no acaben de marxar, i el PSC no acaba de crear un nou star system que pugui ser potent davant dels media, i també hi ha una responsabilitat dels medias, evident, per això li pregunto. Hi ha també aquest factor.
No m'havien dit mai això de l'Star System.
Sí.
Però probablement hi ha alguna cosa d'això.
Una política mediàtica que tenim.
Hi ha alguna
no?
cosa de que algunes persones que havien estat molt protagonistes a la vida política catalana i que han fet moltes coses i molt bones coses en el partit també i en les seves responsabilitats de govern, doncs ara potser trobin a faltar, no?, aquesta aquesta finestra mediàtica o aquesta capacitat de poder expressar les seves opinions, i ara la millor manera potser és ser crítics amb determinades polítiques. Però és igual, sí que realment aquest nou PSC el primer que està construint és un espai radicalment democràtic, amb les primàries i amb moltes altres qüestions que tenen a veure amb la transparència, que tenen a veure amb processos, com li deia, radicalment democràtics, que han de donar els seus resultats, és veritat. De moment ja tenim alguns estels que van apareixent en aquest star system que vostè reivindica i que a mi em sembla que està força bé. Tenim un estel que es diu Jaume Collboni, candidat a l'alcaldia de Barcelona, escollit en unes primàries. Tenim un altre que es diu Javi López, que és candidat a les eleccions al Parlament Europeu. Per cert, el candidat probablement serà l'eurodiputat, perquè evidentment està en lloc de sortir, en un lloc molt destacat, a la llista conjunta amb tots els socialistes d'Espanya, probablement serà el socialista europeu més jove de la futura Eurocàmera. Per tant, ja comencem a construir aquest espai en el qual determinades persones que sorgeixen de la base del partit comencen a tenir aquest relleu polític i mediàtic.
Joan Maria, ara sí. Sí,
senyora Barro, corregeixi'm si m'equivoco amb alguna cosa, però m'ha semblat apreciar, amb la definició que ha fet vostè del que passa en aquests moments a Catalunya al voltant de l'independentisme, com una moda passatgera del descontentament amb la política, amb l'economia que fa que la vida familiar de moltes llars de Catalunya no funcionin. Realment creu que això és una moda passatgera quan totes les enquestes que s'han fet des d'estaments públics, privats, mitjans de comunicació, amb les manifestacions que hi ha hagut al país, amb la Via Catalana, amb l'11 de setembre de fa dos anys, han tret tanta gent al carrer? Això és realment una moda passatgera?
És que jo aquestes paraules no les he dit en absolut. He dit que probablement era la suma de molts factors. I és evident que hi ha una base social històrica a Catalunya que sempre ha sigut independentista, i que això s'hi han afegit altres factors que han anat sumant i que evidentment no han tingut resposta. O sigui, totes aquelles persones que es van sentir estafades perquè el Tribunal Constitucional va retallar una llei que havien votat en referèndum tots plegats, no han tingut una resposta positiva. Totes aquelles persones que estan patint d'una manera molt directa la crisi econòmica no estan veient que hi hagi una sortida. I per tant, i totes aquelles persones que estan, que critiquen, diguem-ne, els partits, l'estructura de partits, que perceben que no s'acaba d'obrir, que perceben que no s'acaba de millorar la qualitat d'aquesta democràcia, fins a aquest moment, i de fet el PSC sí que ha fet gestos, parlàvem de les primàries, però fins a aquest moment la percepció no és que hi hagi uns grans canvis. Per tant, tota aquesta pressió continua augmentant justament perquè no hi ha respostes en cap d'aquestes qüestions. I nosaltres el que reclamem és que hi ha d'haver respostes amb això, en la qualitat democràtica, respostes amb la crisi econòmica i respostes amb la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Per tant, no és una moda passatgera, en absolut, té unes bases molt sòlides a les que se'ls han de donar respostes. I el que ens queixem és que ni el senyor Mas ni el senyor Rajoy, avui president de Catalunya i d'Espanya, són capaços de donar cap resposta en cap d'aquestes qüestions.
Leandro.
Sí, vostè deia abans que el PSC, com a partit amb vocació de pont entre Catalunya i Espanya, és el que està rebent més, intens d'explosió, no? per part dels que no estan d'acord amb la vostra posició, no? En aquest sentit, vostè està d'acord amb en que hi ha una estratègia, com a vegades ha apuntat també el portaveu parlamentari del PSC, una estratègia des de el món sobiranista per tal de desestabilitzar el PSC, i que això està ahí, que té un fonament de veritat? Vostè sent que hi ha aquesta...
Que hi ha interessos per part dels extrems per, evidentment, per afeblir l'espai polític de defensa que representa el PSC, efectivament. És que només cal veure les declaracions d'alguns dirigents polítics d'altres forces polítiques. Declaracions en les quals es fa crides dia rere dia en els militants del PSC perquè es passin amb altres formacions polítiques, etc. Això ho estem veient. No havia passat mai fins ara, eh?
El respecte entre partits i amb la vida interna dels altres partits sempre havia sigut, almenys a Catalunya, sempre havia sigut un element que distingia la política catalana. Això ara també ha saltat pels aires. I hem vist articles, li diré noms i cognoms, del senyor Oriol Junqueras, en el qual, en un article publicat en un mitjà de comunicació, estava fent una crida en els militants del PSC perquè hi estava fent una crítica molt dura en la vida interna del PSC. Mai havia passat una ruptura, diguem-ne, de la relació institucional entre partits i del respecte entre partits. Jo no comparteixo les idees d'altres partits polítics. Criticaré les idees dels altres partits polítics, però mai faré comentaris o crides amb els altres militants d'altres partits o sobre la vida interna d'altres partits. Em sembla una pràctica política absolutament, absolutament fora de lloc, justament en un moment en què els ciutadans el que reclamen és solucions i no aquest tipus de confrontació, que a més a més és una confrontació, diguem-ne, una mica, diguem-ne, de poc estil democràtic.
I aquesta pinça, podríem dir, Convergència Esquerra, que vol trencar el PSC o trencar el lideratge del senyor Pere Navarro? Què creu vostè?
Sempre hi ha una persona...
La pinça és Convergència Esquerra, senyor Navarro?
Els extrems, i el Partit Popular també. És a dir, nosaltres per què som tan perillosos? Per què ens identifiquen com el principal partit, el principal perill, uns i altres? Perquè tenim la solució. Per què? Perquè ells el que fan és alimentar la confrontació. Abans els hi comentava, com és possible que el senyor Mas i el senyor Rajoy, en un moment de tanta crispació, coincideixin en un acte públic a Barcelona i siguin capaços de posar-se d'acord amb l'horari simplement per donar-se la mà i donar una imatge almenys
institucional.
A mi em sembla que això és absolutament increïble, i com que ells s'alimenten de la confrontació perquè probablement creuen, i ara davant d'unes eleccions europees més, creuen que aquesta confrontació els alimenta electoralment, doncs veuen que aquell partit que realment té la solució, que pot rebaixar la confrontació i que pot donar una sortida en aquesta situació de confrontació, doncs probablement pensen que és l'enemic a batre. Ara, també els he dit abans, som un pont, però amb uns fonaments molt sòlids, molt sòlids. I per tant, com que sabem que tenim la solució perquè els catalans i les catalanes, i també el conjunt d'espanyols, visquin millor, doncs nosaltres la continuarem treballant, la continuarem explicant i la convertirem en majoritària a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
D'una altra manera, senyor Navarro, si es trenca el PSC...
Perdona, és que no m'ha contestat la pregunta. L'objectiu que era trencar el PSC o trencar el lideratge del senyor Pere Navarro?
No, jo abans li deia, sempre hi ha una persona que representa un partit, en aquest cas el primer secretari, que sóc jo mateix, i que, evidentment, doncs les crítiques van adreçades directament en el primer secretari, però jo represento no una idea personal, sinó represento un projecte polític de milers i milers de votants socialistes a tot Catalunya. Per tant, en aquest cas, jo represento a totes aquestes persones.
Vostè, senyor Navarro, estaria disposat, com s'ha vist aquestes últimes setmanes, fins i tot amb alguna declaració literal del senyor Nadal, a convocar un congrés extraordinari per tornar a fer una mena de reset, donat que vostè va sortir amb el 70% dels vots triat com a primer secretari, però en tot cas tornar a fer un congrés per acabar de consolidar la seva situació com a primer secretari, però també del propi partit davant de tot aquests mesos convulsos de debat sobre el dret a decidir?
Jo el que veig és que cada vegada que hem posat alguna proposta a votació en el Congrés, amb aquest 70%, com li comentava abans, però també en els Consells Nacionals, recordo un Consell Nacional que vam fer el mes de novembre, en el qual vam posar a votació una proposta que jo defensava i una proposta que defensaven altres companys i companyes del partit. La meva proposta en votació secreta, després d'un debat, va resultar guanyadora amb un 84% dels vots. Per tant, a mi em sembla que ara el que hem de fer és parlar amb la gent i de la gent, dels ciutadans que ho estan passant tan malament, i no parlar sempre de nosaltres mateixos. Hi ha uns procediments democràtics que s'ha comprovat que funcionen bé i que són els que s'han de seguir, I ara tenim al davant unes eleccions europees en les que nosaltres hem d'explicar per què els socialistes a Europa ho farien millor del que ho ha fet la dreta en aquest moment. Per què eliminaríem aquestes polítiques de retallades? Per què faríem polítiques perquè la gent tingués feina? Per què faríem polítiques de creixement econòmic? Això és el que hem d'explicar i no parlar de nosaltres mateixos. I hem de fer primàries, i hem de fer primàries, ja n'hem fet moltes a molts ajuntaments, i ara el mes de juny, després de les eleccions europees, hem de fer altres eleccions primàries per donar veu a la gent. I avui els socialistes el que hem de fer és, com li deia, parlar amb la gent i de la gent, i no parlar de nosaltres mateixos.
Escolteu el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del senyor Pere Navarro, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, i en la companyia del Manel Manchón, del Leandro Lamor, Joan Maria Clavegre i el Joan Corbera, que és el que preguntarà. Joan, endavant.
Sí, vostè, tot i que inicialment doncs, certament els hi va costar una mica verbalitzar el seu posicionament, al final estan siguent molt clars que és el que volen, no? Diuen una reforma a la Constitució i un estat federal.
Sí.
I és més, vostè també, suposo que amb cert orgull, doncs pot dir que va fer la toma de Granada en el seu moment amb el Congrés.
És una manera de dir-ho, és una manera de dir-ho.
I amb el Congrés del PSOE, doncs, bueno, vostè va convèncer, en certa manera, doncs, el socialisme espanyol que recolzés aquesta postura.
Que s'ha convertit, perdoni que li digui, que s'ha convertit avui amb una de les senyes d'identitat de la proposta del PSOE a tot Espanya. S'ha convertit avui en una de les propostes més, més potents des del punt de vista del discurs polític, aquesta reforma a la Constitució i aquest model federal.
Correcte. Quan parlem de model federal, i quan jo me'n recordo que estudiava la carrera un llibre de política i et deien, escolta, l'estat
tampoc fa tants anys.
Un estat federal és bàsicament és un estat federal i uns estats federats, no? Per tant, anant més enllà, entenc que vostè defensa un estat propi per a Catalunya, per tant un estat català, per tant un sí a la primera pregunta i un no a la segona.
Tornem amb la bipregunta.
Nosaltres en el document de Granada el que diem és que els territoris federats es podran nomenar de la manera que vulguin ells mateixos.
Bueno, en el cas de Catalunya, com
si
li
Catalunya no, si Catalunya vol, vol dir, es vol dir que és una nació, que està federada, etc., pues ho podrà dir. Si vol dir que és un estat, la terminologia en els estats federals és molt diversa. El Canadà són províncies, Alemanya són Länder, es podrien dir de qualsevol manera, de qualsevol manera. És veritat que són territoris que estan federats des de la lleialtat mútua, perquè el federalisme significa sobretot fidelitat, lleialtat, que és una mica el que ens falta també en el món de la política, entre els partits polítics i en el món dels territoris. I per això nosaltres entenem el federalisme no només com una estructura territorial, sinó com una estructura de territorial des de la lleialtat dels diferents territoris. Per tant, la nomenclatura posi vostè la que vulgui, però com que considero, i vostè ara em portava al camp de la pregunta aquesta tan complicada, com que considero que aquesta pregunta no és vàlida, doncs no li puc respondre, perquè la pregunta ha de venir després d'un procés de diàleg, de negociació i de pacte. Com ens diu el senyor Alex Salmond d'Escòcia, diu: primer el diàleg, després la negociació i després el pacte. I Escòcia votarà en el mes de setembre una pregunta molt clara, molt més clara per cert que aquesta que ens presenten avui aquí a Catalunya.
Per intentar entendre què significaria una Catalunya federada amb Espanya, voldria dir un estatus similar a quin país, quin exemple em pot donar? És a dir, hi hauria, Catalunya seria sobirana amb tot llevat d'exèrcit, política exterior, moneda,
la nostra
europea,
idea. Sí, la moneda és europea.
Sí, això està clar, ja.
Sí, sí.
Defensa i exteriors.
Defensa exterior seria l'únic que quedaria fora?
El nostre model federal és que l'Estat tingui unes competències molt concretes i molt limitades i totes les altres siguin dels estats federats, els territoris federats, a les comunitats, com li vulgui dir. Aquest és això és el que nosaltres pensem. Per què? Perquè en aquest moment hi ha molts conflictes de competències, però hi ha competències compartides. D'aquesta manera, hi hauria competències, com li dic, molt limitades a l'Estat i totes les altres dels altres territoris. En el cas de Catalunya, doncs, evidentment hauríem de tenir competències exclusives amb els temes de llengua, amb els temes de cultura, d'una manera molt clara. I això és el que s'ha d'acabar de definir. Però en tot cas, com li dic, el nivell d'autogovern hauria de ser superior que el que tenim ara.
I el sistema de finançament, el concert basc?
El concert basc és un... Més que el concert, el cupo és un sistema que no funciona i que no és... Bueno, amb ells sí que els hi funciona, però que no és...
Doncs els hi traiem, senyor Navarro.
Els hi funciona. Bueno, jo ho vaig dir una vegada i hi va haver una certa polèmica, ja me'n recordo. Però nosaltres el que volem és un sistema que sigui just i solidari. Què vol dir això? Que els territoris que més aporten, després de fer el repartiment per la solidaritat als altres territoris, no ens quedem per sota dels recursos per càpita dels que reben. Això és un sistema just i solidari, a més. I això és un model federal. A Alemanya tenen un model federal. Això no ens evitarà discussions. A Alemanya, vostès saben que cada vegada hi ha discussions pel tema dels recursos, és evident, però hem de crear un sistema, un model que faci que almenys aquests principis de justícia i de solidaritat es puguin mantenir. Jo crec que això ho podríem fer en aquesta nova Constitució.
Leandro.
Sí, s'ha parlat molt de, abans parlant de la sociovergència, no? Que és una paraula que tant ve escola la política catalana, no? En aquest sentit jo li volia preguntar si l'acord que han fet amb Convergència per al tema Barcelona World és la flor d'un dia o si això pot tenir continuïtat en els propers mesos a la política catalana o veu com una cosa molt concreta i que no passarà d'aquí.
Nosaltres ho hem dit diverses vegades i com a resum de la nostra posició, Convergència i Unió ja té Esquerra Republicana per les retallades i per anar cap a la independència, i té els socialistes perquè Catalunya avanci i per donar oportunitats als catalans i a les catalanes. Que Catalunya avanci i donar oportunitats, què significa? Projectes com Barcelona World, que és veritat que primer que el nom no ens agrada i que els hauria de canviar, per cert, perquè ni agrada Barcelona ni agrada Tarragona, i per tant els promotors haurien de buscar un altre nom més adequat. Però vaja, és un projecte que nosaltres vam millorar molt des del punt de vista dels controls, des del punt de vista de la inversió en el territori, i que vam acordar amb el president juntament amb 26 mesures de reindustrialització de tot Catalunya, no només a Tarragona, això ha passat més desapercebut, però això també ho vam signar per donar crèdit a les empreses, perquè els joves que estan fora puguin tornar a treballar a Catalunya, etc, etc. Hi ha diverses, com li deia, 26 mesures. El tema de la llei electoral. És increïble que Catalunya avui encara no tingui una llei electoral, i nosaltres aquests dies hem presentat una proposta de llei que fa que s'acosti els electors als elegits i que la gent sàpiga qui és el seu diputat o la seva diputada, i per això hem dividit Catalunya en 58 districtes. Per això també ens té, per poder col·laborar. Per la llei de transparència, també. Per tant, amb els grans temes de país, aquí els socialistes disposats a parlar i disposats a arribar a acord. Pels temes que signifiquen, com li deia abans, retallades de serveis, retallades de drets, i pel que significa d'aquest camí tan incert cap a la independència, aquí no hi podrem ser, perquè pensem que una i altra cosa són molt negatives pels catalans i les catalanes.
Joan Maria.
Sí. Jo tenia pensada una pregunta, però arran de la prèvia que ha fet el senyor Leandre Lamor, se m'ha ocorregut preguntar-li, senyor Navarro, si l'alcalde de Tarragona no hagués sigut el senyor Josep Félix Ballesteros, és a dir, socialista, i hagués defensat el Barcelona World, el PSC hi hauria donat tant de suport?
Sí, perquè nosaltres pensem que quan algú vol invertir 5.000 milions d'euros en un territori tan castigat com el Camp de Tarragona, des del punt de vista industrial però també des del punt de vista de l'atur, etc., com a mínim l'hem d'escoltar. I si en aquest cas el govern de la Generalitat escolta també aquelles millores que nosaltres introduïm, que n'hem introduït moltes, el control de la blanqueja de diners, el control la protecció dels menors, el tema de la inversió en el territori, com li comentava, el suport a les entitats socials, tot això, fos qui fos l'alcalde de Tarragona, doncs nosaltres haguéssim donat suport. Ara, també li dic, Pep Félix Ballesteros, l'actual alcalde de Tarragona, socialista, com vostè diu, i és veritat, ha tingut un paper molt protagonista amb això.
d'acord amb les forces polítiques de Tarragona, d'acord amb els sindicats i d'acord amb els sectors econòmics i socials de Tarragona. I per tant, jo li vull avui aquí vull reivindicar la figura de l'actual alcalde de Tarragona, perquè penso que ha treballat molt i a favor d'aquest projecte i a favor de les millores d'aquest projecte.
Quan li deia socialista no té cap mena de connotació no, negativa, eh? Vull dir...
No, jo no, tampoc li deia així, perquè també volia, evidentment, volia reivindicar remarcant que és un alcalde, exacte, remarcant que és un alcalde socialista. Si hagués sigut d'un altre partit, nosaltres haguéssim, si s'haguessin aconseguit aquestes millores, etc., ho haguéssim recolzat també, però insisteixo, en Pep Fèlix Ballester, a part de ser molt bon amic, és un molt bon alcalde, i de fet ens vam conèixer quan ell i jo érem alcaldes, ell de Tarragona i jo de Terrassa, com que per ordre alfabètic sempre ens tocava més o menys estar junts, perquè Terrassa ve després de Tarragona, sí. I bueno, això també va crear una certa amistat entre
nosaltres.
La pregunta que tenia pensada era, vostè ha parlat molt de regeneració democràtica, amb un intent de tornar la credibilitat als polítics, que sembla que la ciutadania en reclama, i suposo que en aquest sentit vostès han fet unes primàries a l'Ajuntament de Barcelona. Valori'm una mica aquestes primàries, que des del punt de vista mediàtic potser no han sigut tot lo positives que podrien haver sigut. I si hi ha intenció per part del PSC de portar aquestes primàries en altres terrenys, i si ho fan, si ho pensen fer, què canviarien d'aquestes primàries perquè a ulls de la ciutadania tinguessin uns resultats almenys de mecanismes més positius?
Nosaltres tenim una visió molt positiva d'aquestes primàries a Barcelona. En primer lloc perquè ens han permès els candidats i les candidates, al final van quedar 5, si vostès recorden, que han recorregut tot Barcelona, tots ells, explicant les seves propostes, moltes molt similars, perquè és clar, eren candidats i candidates d'un partit, del Partit Socialista. Altres diferències a matís i altres diferències una mica més a fons, però sí que ha servit per fer moguda, per fer moviment, per posar-nos d'acord i reunir-nos amb entitats, etc. I això ha sigut molt positiu. I ha sigut molt positiu perquè s'han acostat al partit milers de persones que no eren ni militants ni simpatitzants.
Però amb el nombre que s'esperaven?
Persones que han vingut a dir, escolti'm, jo vull col·laborar amb això, jo em sento interpel·lat per un procés de participació tan valent com aquest, vostès són el primer partit que ho fan, jo comparteixo les seves idees, per tant em vull implicar en aquesta votació. Per tant, això és una valoració molt positiva. Què s'ha de millorar? Pues probablement alguns aspectes del reglament, millorar el tema del registre, del cens, millorar algunes qüestions que, escolti, quan és una primera experiència, doncs és evident que són experiències, no? Les experiències doncs ens ensenyen també el camí. El que no ensenya cap camí és el que aquells partits que no ho fan ni ho faran. Jo he vist crítiques, per exemple, el senyor Trias criticant molt les primàries del PSC. No sé com triaran el senyor, si és que és el senyor Trias el cap de llista, però probablement el triaran en un despatx entre 4 o 5 persones, si no una sola persona. Hi ha altres partits en els quals també passa això, per tant, que no es fixin tant en el que passa en el PSC, sinó que procurin obrir també els seus partits, que és el que la ciutadania reclama, no només per un partit, sinó per tots.
Manel.
Sí, us volia preguntar que precisament els que estan a favor del que dèiem abans del procés sobiranista enllacen una doble idea i consideren que la millora social i la millora nacional van absolutament unides. I recordo fa poc una intervenció de l'Àngels Guiteras, la presidenta del tercer sector, que deia que no necessàriament ha de ser així. No sé quina és la seva interpretació. És a dir, si un partit d'esquerra per avançar socialment per força a Catalunya ha d'avançar també nacionalment, o es poden posar altres prioritats justament en aquest moment on tenim problemes amb la llei de dependència i amb molts col·lectius, no?
En aquest moment en el que hi ha una majoria parlamentària d'uns partits que són independentistes, Convergència i Unió, Unió no tant sembla, però també voten sempre el mateix, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, ens han aprovat uns pressupostos que són uns pressupostos novament de retallades exactament iguals que els que van aprovar Convergència i Unió i el Partit Popular. Per tant, aquesta visió social de la Catalunya independent no l'acabo de veure per enlloc. Vam fer un ple sobre la pobresa no fa gaires setmanes en els quals Convergència i Unió, Esquerra Republicana, ens van votar
en contra, entre altres coses, de fer un pla sobre per erradicar la pobresa infantil. No acabo de veure quina idea tenen de la futura Catalunya independent si voten en contra d'un pla per erradicar la pobresa infantil. Per tant, sensibilitat social poca. Per tant, amb un futur estat català governat per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, pensem que continuarien aplicant les mateixes receptes antisocials que estan aplicant ara.
En tot cas, senyor Navarro, que vostè critica precisament aquest pressupost, el PSC igual no hagués pogut fer altres coses massa diferents en aquests moments.
Nosaltres en el pressupost on
hi ha l'obligació de complir amb un dèficit que ve marcat no per Espanya, sinó per la Unió Europea, no?
Sí, per la Unió Europea, en la qual governen els seus amics. Perquè jo vull recordar que els que estan manant a la Unió Europea són molt amics del senyor Artur Mas, i vull recordar que el senyor Artur Mas va ser el primer que va assajar les retallades des d'un govern autonòmic a tot Espanya. Després és veritat que va venir el senyor Rajoy i li va copiar aquestes retallades, perquè el senyor Mas pensava que retallant despesa podria equilibrar el pressupost i produir creixement. S'ha vist que és una recepta absolutament equivocada i és la recepta que li va donar la senyora Merkel. Per tant, jo no tinc cap dubte de que un govern socialista faria altres polítiques. Per exemple, no són gaires diners garantir totes les beques de menjador pels nens i les nenes a Catalunya, no són gaires diners fer una pirmi energètica de manera que les famílies que no poden pagar la llum, el gas i l'aigua, doncs el govern els pugui ajudar, no són gaires diners ajudar a les empreses a internacionalitzar-se i a innovar, no són gaires diners. No són gaires diners fer un pla d'ocupació juvenil, no són gaires diners. Aquests diners es poden treure, evidentment, per exemple, d'un impost de successions que sí, van pactar Convergència i Unió i Esquerra Republicana, però que van trigar més d'un any, per tant van perdre alguns centenars de milions d'euros, que van trigar més d'un any en aprovar-lo. I alguns altres impostos que es podrien aplicar que no han aplicat o que van deixar d'aplicar en el seu moment. I per exemple, l'altre dia el senyor Mas en el Parlament de Catalunya, davant d'una pregunta meva sobre el tema, sobre el nou model de finançament, jo li vaig recordar que s'ha de negociar un nou model de finançament. Això vol dir que el president de la Generalitat de Catalunya ha d'anar a reclamar, a reivindicar més diners per Catalunya, i el senyor Mas em va dir que renunciava a liderar aquesta negociació. Clar, això em va preocupar molt, perquè si el problema del país és que falten diners, que el meu president em digui que renuncia a anar-los a buscar, doncs sincerament això em preocupa. Per tant, li he dit unes quantes coses que no estan fent aquest govern i que nosaltres faríem.
Escolti, senyor Navarro, el dia 9 de novembre què anirem a votar? La consulta? Unes eleccions anticipades? No anirem a votar?
No, el 9 de novembre no anirem a votar perquè han començat la casa per la teulada i han continuat amb el clima de la confrontació i de la crispació. Jo torno a recordar, a Escòcia votaran al setembre. Per què? Perquè van començar parlant, negociant i arribant a un acord. Aquí no, aquí s'ha plantejat una pregunta tan complicada com el que hem vist abans, s'ha plantejat una pregunta i una data. Em sembla que és un error garrafal que farà que aquesta consulta no es pugui produir i a partir d'aquest error doncs continuarà la confrontació, perquè el govern d'Espanya doncs continuarà donant el cop de porta al Partit Popular i el govern de Catalunya i els seus socis doncs continuaran crispant encara més l'ambient, que és el que no necessiten avui els catalans i les catalanes per millorar les seves condicions de vida.
I si no es vota el dia 9 de novembre, què pot passar?
No es votarà res.
Què pot passar?
Vaja, jo no sóc president de la Generalitat de Catalunya ni president del govern d'Espanya. Ara, a mi em diuen els que estan, diguem-ne, gestionant aquest procés, també són experts en hashtags, no? El procés, a mi em diuen que evidentment no hi podrà haver votació, no hi podrà haver votació perquè el govern d'Espanya impugnarà una convocatòria d'una consulta. Per tant, és un contrasentit que el president de la Generalitat ens digui no, jo convocaré la consulta i el govern d'Espanya me la impugnarà. Doncs escolti, què estem avançant? No estem avançant absolutament res.
Però la majoria de forces del Parlament de Catalunya hi donen suport, senyor Navarro. majoritàriament els, jo soc molt els escons del Parlament han dit que sí, sí amb sí, aquest sí, punt sí, de ruta. Sí.
Jo soc molt respectuós, però no sé on ens porten, sincerament. Perquè ens van portar el dia 8 al Congrés dels Diputats amb una proposta d'aplicar l'article 150.2 de la Constitució perquè hi pogués haver un referèndum. Ja sabien que anaven al Congrés dels Diputats a rebre un no, perquè no hi va haver cap tipus de negociació i per tant no s'anava a aprovar un acord sinó s'anava a explicitar una divergència, una confrontació. A la consulta del 9 de novembre ja saben que no es podrà fer una consulta amb aquestes condicions. Per tant, escolti, no seria el moment ara de dir, escolti, parem això. I evidentment, si els ciutadans de Catalunya volen expressar-se democràticament sobre el seu futur en relació a Espanya, anem a veure quins camins podem recórrer amb qui té les competències, que és el govern d'Espanya. A Escòcia, el primer que van fer els escocesos va ser reconèixer l'autoritat de Westminster, del Parlament del Regne Unit, i escolta, ja ho sabem que vostès tenen l'autoritat. Ara, a partir d'aquí, anem a negociar. I això va trigar no uns mesos, va trigar uns anys. Tant, aquest és un element molt important que no es pot solucionar en unes setmanes o en uns mesos, perquè afecta d'una manera molt radical a la vida de les persones.
I què li sembla que els dos principals sindicats de Catalunya, Comissions Obreres, però sobretot la UGT de Catalunya, estiguin donant suport a aquesta consulta sobiranista? Perquè si, com diu el moderador, al final, el 9 de novembre, o diu vostè, no hi ha eleccions, també aquests sindicats hauran de donar alguna explicació, no?, a les seves bases. No?
Els sindicats, pel que jo sé, estan donant suport al concepte del dret a decidir, no a la independència.
O sigui, en pro de la consulta, no?
No concretament a la independència. Ara, és veritat que hi ha entitats que s'han sumat, diguem-ne, en aquest moviment. En qualsevol cas, jo crec que les entitats s'han de concentrar molt en les funcions que tenen. I avui els sindicats, i estem, diguem-ne, a les portes el 1er de maig, el que han de fer, sobretot, és denunciar una reforma laboral que és terrorífica pels treballadors i les treballadores d'aquest país, que van aprovar el Partit Popular i Convergència i Unió. El que han de denunciar és les condicions de treball de molts contractes en precari que s'estan fent en aquest moment i que doncs, el que fan justament és eliminar alguns drets doncs, que els treballadors i treballadores tenien abans d'aquesta aprovació d'aquesta reforma laboral. Jo crec que els sindicats el que han de reivindicar bàsicament és això.
Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres aquest dissabte i compartir aquesta conversa amb tots els oients de la cadena COPE Catalunya Andorra. Moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies a tots vostès.
Gràcies també a Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Joan Corbera, al Manel Manchón, tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.